En el marc d'aquesta exposició, que poden veure encara en aquí a la primera planta, hem organitzat moltíssims actes. I alguns d'aquests actes els hem anat agrupant, perquè s'entengués més bé què volíem fer, i n'hi ha un cicle que hem dit tres interrogants: pau, judaïsme, exili. Per què hem fet això? Permetin que ho expliqui, perquè així s'entendrà més bé el sentit d'això. Nosaltres hem pensat que l'exposició d'aquests 20 anys era una mirada enrere del que havíem fet i n'estem orgullosos, estem satisfets, perquè ens sembla que ha estat bé, però que ha de ser també un projecte endavant, i ha d'explicar què està fent la càtedra, que fa venir grandíssimes personalitats internacionals, però està treballant sobre pensament català també, està contribuint amb altres grups a fer coses, per exemple amb el Museu Nachmànides del Call de Girona, etc. I per això vam dir que tot això quedi reflectit durant aquests dies de l'exposició, i per això farem mirarem de contestar un interrogant, diguem-ho així, ara, sobre el tema del judaïsme. Això serà justament dijous vinent, que vindrà la senyora Esther Benbassa, que és una magnífica experta de la Sorbona en temes d'estudis jueu àrabs, i parlarà de Les Juifs dans la presse en Europe, en Europe, de la guerra de 6 jours a l'ofensiva de Gaza, però ho farà amb traducció simultània, i per tant tampoc hi ha d'haver problema perquè es pugui seguir això. I ja vam parlar de la cultura de pau, perquè Ferreter mateix era una persona extremadament implicada en el tema de la pau, no era un filòsof que visqués. Jo recordo que en la primera guerra del Golf, en la que va dirigir el pare Bush, diguem-ho, en la primera, que va ser justament, em penso que va ser com ara febrer o març del 91, devia començar aleshores, Ferreter, poc abans de marxar als Estats Units, el 20 i pico de gener, va enviar una carta, això és molt americà, va enviar una carta al president dels Estats Units protestant per la guerra que s'anunciava, oi? I ell va morir, va venir a Barcelona i va morir. Llavors aquell escrit, jo em vaig cuidar doncs de difondre'l, el van publicar en el Diari de la Pau, que es va publicar durant una temporada, etc. Era un home implicat amb certes visions i amb certes perspectives, i em sembla que no li podem trair això, al contrari, ho hem de potenciar. Per això vam dedicar una jornada també al tema de la pau, que ja es va realitzar. En dedicarem una al tema del diàleg jueu-cristià. I avui tenim la sort de poder parlar també de l'exili. Per què? Perquè ell va ser un exiliat. Ell va ser un exiliat segurament un pèl no ben convencional. Ho dic perquè hi ha exiliats pobres, diguem, pobres que ho viuen malament tota la vida. N'hi ha que ho viuen pensant, me n'aniré i aviam si s'acaba aviat. Ell, quan es va adonar que ja era a Amèrica i que hi era per sempre, doncs recordo que em deia, jo ja no sóc un exiliat, ja està, vull dir, mira, he tingut aquest fet històric, que he hagut de canviar de país, què hi farem? Vull dir, ja està. Fins i tot va adquirir la ciutadania nord-americana. I va anar Ferreter, doncs va anar cap a París, de fet amb el fusell a l'esquena, perquè era soldat de la República, se'n va anar cap a París, després se'n va anar cap a Santiago de Cuba, després se'n va anar cap a Santiago de Xile. De Santiago de Xile va obtenir una beca Guggenheim als Estats Units, que era una beca, i continua sent una beca extremament prestigiosa, i llavors ja es va poder quedar als Estats Units. Oi? Va estar a Baltimore, va estar en diferents llocs, però finalment va ser a Bryn Mawr, a Pensilvània, on ell va fer de professor, i va fer de professor doncs fins a la seva jubilació. Per tant, ara algú dirà, home, sembla que avui en parlarà un professor mexicà de l'exili de Ferreter. No, del de Ferreter exactament no, vull dir, s'hi podrà referir a Ferreter, però justament Ferreter no va ser exiliat a Mèxic, oi? Però sí que ens ha semblat que tenia el seu interès de plantejar el tema de l'exili i la importància. Em sembla que Josep Maria Murià ho ha formulat molt bé aquí quan diu l'exili republicà del pensament, la importància que va tenir per als espanyols i molt específicament per als catalans l'onada d'exili espectacular que es va produir cap a alguns llocs, Mèxic concretament d'una manera molt, molt especial i molt forta, però també a altres llocs, per alguns van anar a Puerto Rico, d'altres van anar, doncs mira, com Ferreter, a diversos llocs, i finalment van acabar a Nord-Amèrica, etc. Per tant, el tema de l'exili com a tema i com a tema d'exili intel·lectual, vital i intel·lectual, ens va semblar que era molt important de fer-ho, i que qui ens ho podia fer molt bé era José María Murià. Ell és nascut a Mèxic, l'any 42, llicenciat en Història per la Universitat de Guadalajara i doctorat al Colegio de México. Ha estat de tot, Josep Maria Murià, diríem, tot digne, vull dir, tot molt digne. Director de l'Estació de Ràdio Cultural del Govern, professor de la Universitat de Guadalajara i de la Normal Superior de Jalisco, ha ensenyat a les universitats de Puerto Rico, a l'Escola Nacional d'Antropologia i Història de la UNAM, a d'altres, ha sigut director general d'arxius en un moment del Govern de Mèxic, d'arxius, biblioteques i publicacions del Ministeri de Relacions Exteriors, secretari tècnic de la Comissió Nacional Commemorativa del Cinquè Centenari de l'Encontre dels Dos Mons, etc, etc. A mi em sembla que una de les coses que realment fan veure el nivell i la capacitat d'ell són tots els reconeixements que ha tingut. Vull dir, nosaltres no hem viscut amb ell per veure-ho, però en sabem el que passa. Un article seu va ser considerat l'any 77 el millor treball publicat a una revista científica pel Comitè Mexicà de Ciències Històriques. Ha tingut premis de tot tipus. El 87 va ser nomenat investigador nacional de Mèxic i 6 anys després li van concedir el nivell més alt, perquè Mèxic funciona amb un nivell de gradacions que has d'anar, diríem, mereixent, oi? Fins a obtenir el reconeixement. Va ser president d'una prestigiosa institució, el Colegio de Jalisco, del 1901 al 2005, per tant 14 o 15 anys, i va crear allà un programa d'estudis catalans de Mèxic. Va fer el Diccionari de los Catalanes de México, ell va dirigir, van fer això allà, però ell ho va dirigir, etc. El 2007 li van concedir un premi ciutadà important a Guadalajara i el van declarar mestre emèrit del Colegio de Jalisco. Igualment, el 2009 va ser declarat membre distingit del Seminari de Cultura Mexicana i va ser objecte de reconeixements també catalans, finalment, diríem, oi? L'Internacional Catalunya de l'Institut d'Estudis Catalans i la Creu de Sant Jordi, i l'any 2010 va obtenir un guardó que a mi em sembla molt excepcional per unanimitat de la ciutat de Guadalajara, cosa que no sé si s'ha produït gaire sovint, sospito que no, que va obtenir el premi Ciutat de Guadalajara per unanimitat del consistori. És una persona estimada i valorada enormement. S'ha de dir, perquè es acabi d'entendre, el seu interès per Catalunya, publica encara avui, oi, en El Punt, publica de tant en tant, el trobareu en El Punt, però publica l'Avui, publica en altres revistes i a la Revista de Catalunya, etc. Però que ell és fill de pares catalans, pares exiliats, pares catalans. És fill d'un barceloní, Josep Maria Murià, i d'una escalenca. Mai no ha oblidat les arrels catalanes i per això doncs, es belluga entre nosaltres com a casa seva, perquè de fet també és casa seva, encara que ell sigui mexicà i parla un català absolutament espectacular. De bo, tant de bo els catalans parléssim tots el català que parla en Murià. Ha intervingut en moltes coses a favor de la cultura catalana, per exemple la celebèrrima exposició que es va fer de cultura catalana de Guadalajara, oi? Va tenir al darrere un inspirador molt important que va ser ell. A vegades de forma així una mica més discreta i amagada es poden fer accions importants que al final tenen un gran resultat, o va contribuir també a una trobada important que es va fer a Ciutat de Mèxic, oi? En el Museu d'Antropologia de Ciutat de Mèxic. Ha traduït Caldés, oi? L'espanyol, oi? Gent de l'Alta Vall i Aquí descansa Nevares, bé, ha fet tantes coses que estic absolutament perdut en la seva biografia, però em sembla que la presència de José María Murià és l'expressió més maca, ho dic amb molt de sentiment, és l'expressió més maca del que vol dir superar l'exili tot i assumir-lo, tot i acceptar-lo, perquè l'exili es produeix i el seu pare mor a l'exili, la seva mare mor a l'exili i són enterrats a Mèxic, oi? I ell és fill de l'exili, però és superat amb una brillantor, amb una capacitat de diàleg entre els dos mons en què es viu, amb una honestedat intel·lectual, amb una vivesa personal que francament, si tots els exilis es poguessin superar d'aquesta manera, a mi em sembla que segurament els veuríem d'una altra manera. És per això que em sembla esplèndid que sigui en Josep Maria Murià que ens parli avui de l'exili, i ens en parlarà d'aquesta manera, l'exili republicà del pensament. No saps com t'ho agraïm.
Gràcies. gracias.
Muchas gracias.
L'agraït sóc jo, Joan Maria. La satisfacció que em dones de permetre'm estar en aquesta taula aquest vespre amb vosaltres és, per mi és molt important. He parlat algunes vegades de temes d'exili en aquest país, però potser aquesta és la vegada que contracto de fer més seriosament. Potser serà el cas que per tractar-ho de fer molt bé ara em sortirà doncs més malament, però bueno, suposo que em tindrà una mica de paciència, com també us demano una mica de paciència si el meu català no és d'allò tan correcte com hauria de ser i com es mereix el tema i com es mereix aquesta casa i com us mereixeu vosaltres. Però bueno, doncs és, la gent de la meva edat entendrà que doncs no l'he estudiat mai, sóc totalment empíric i l'únic que puc acreditar a favor del meu català doncs és la meva bona voluntat, el meu esforç i les ganes, doncs, com deia Bonaventura Carles Aribau, de poder dir que plau-me encara parlar la llengua d'aquells savis complir en l'univers de ses costums i lleis. Bé, a partir de la desfeta republicana i de la democràcia peninsular esdevinguda a partir de l'any 1939, al voltant d'uns 500 milers de braços molt treballadors, per salvar-se es van veure obligats a fugir de l'estat espanyol. Es parla de 500.000 de persones que van sortir per la frontera de França gairebé tots de cop. A més, val dir-ho, hi va haver una quantitat indeterminada, molt més petita, és cert, que ho va fer per la frontera de Portugal i per mar. Molts, es parla d'una cinquena part, van tornar aviat. El mal tracte francès i el perill nazi, per una banda, i la policia del dictador portuguès António Oliveira Salazar, per l'altra, a més de les promeses falses que es feren de que es podria tornar sense cap recança a Espanya, que podrien tornar a Espanya tots aquells que no tinguessin les mans brutes de sang, van ser determinats per fer-los prendre la decisió de tornar en aquell país que es deia gran i libre i d'una sola religió i una sola llengua. També cal tenir present, encara que siguin pocs, davant d'aquest gran volum de gent, aquells que foren segrestats per sicaris franquistes i retornats forçadament per ser executats, o més ben dit, simple i senzillament assassinats. El cas més sonat, el que més ens sona, és evidentment el del president Lluís Companys, però n'hi va haver d'altres que tingueren la mateixa fi. Ben cert és que en aquesta llista també s'hi hauria afegit el nom del president legítim de la República Espanyola, Manuel Azaña, si no hagués estat per la protecció de l'ambaixada de Mèxic a França i la viril actitud personal de l'ambaixador Luis Rodríguez, tirant mà fins i tot d'una automàtica de 38 mil·límetres. Tot el conjunt dels que van tornar podríem dividir-lo en dos grans grups: els que ho van passar malament i els que ho van passar encara pitjor. Els primers van patir grans estretors, discriminació, fustigament, menyspreus i què sé jo quantes coses més. Els altres, a més de tot això, si va ser el cas de que sobrevisquessin, van passar més o menys temps a la presó, van ser torturats i, en general, van viure fins al dia del seu alliberament amb l'angoixa de no saber si a primera hora del dia següent serien cridats, com tants altres, per ser passats per les armes. Els que sí van tenir gairebé tots la consciència prou clara del que significava tornar al darrere i van seguir el camí de l'exili foren aquells que eren portadors d'idees ben definides de llibertat, respecte i democràcia. Per això tiraren enllà a bord d'una autèntica nau de l'esperança fins que trobaren un aixopluc ben per viure segurs. Així ho deia un poeta exiliat: sola, ben sol avança dintre un mar de desconsol i emprovant la llum del sol, vella nau de l'esperança. Van fer molt bé de no tornar. Els feixistes triomfants Res no els preocupava tant com els pensaments de llibertat. Res no els feia tanta nosa com això de la llibertat pel món teocràtic, inquisitorial i obscur que volien construir. Casos puntuals prou dolorosos hi ha de gent que només per la seva sana manera de pensar va acabar la picota. Som a Girona i jo sóc historiador. Tinc arrels maternes immemorials a l'Alt Empordà. Prego, doncs, que no es prengui com un fet vulgar la meva incapacitat de resistir la temptació de deixar en aquest moment un alè de solidaritat per la memòria de Carles Rahola i Llorenç, historiador i empordanès, assassinat pels franquistes precisament pel delicte de pensar, com ho va fer en la seva pàtria i en els drets de tothom a la justícia i a la llibertat. És evident que l'any 39 de la península, junt amb moltes altres persones de tota mena, es va exiliar un gran pensament i que aquest va trigar molts anys a tornar. Una de les coses pitjors de la dictadura franquista va ser la seva llarga duració. No suposeu, si us plau, que menyspreu ni un xic el valor dels que es van quedar i van aguantar el cop com van poder. Tot el contrari, d'aquell camp de sal, sense mestres ni guies, gràcies a l'heroïcitat d'un poble, va reeixir el pensament democràtic i progressista i per damunt de tot el que en Josep Trueta ens explicà com l'esperit de Catalunya. Com s'ho van fer? Doncs no se m'acudeix més explicació científica que agrair-ho a la Divina Providència. En aquest cas, convertida en una voluntat de ser dels catalans no només admirable, sinó venerable, diria jo. Així ho deia el poeta esmentat des de la ferma catalanitat del seu exili, quan ja Catalunya donava mostres evidents d'haver-se salvat del genocidi que va procurar-li el feixisme espanyol. La voluntat de ser, vull per cuirassa, que cap d'art no traspassa per aferir-me el pit. Gràcies també a aquella voluntat de ser, amb l'ajut de les circumstàncies particulars de certs països, aquell pensament republicà català i tanmateix també l'espanyol, malgrat que els trastorns de les guerres i de les postguerres no van deixar de malmetre'l, molt lluny va restar de desaparèixer. Fins i tot podríem assegurar que poc o molt va contribuir a la pervivència i a la preservació i renaixença del pensament democràtic, allò que en dèiem l'interior. Però també és el cas que, al repetir-ho, com ho deixa molt ben establert el professor Salomó Marquès quan parla dels mestres d'escola exiliats, el patètic empobriment per Espanya que va significar l'exili va servir a canvi per enriquir altres indrets que hi sortien guanyant. No molts, perquè, com cal recordar, els refugiats aquells no pogueren triar massa cap on emprovar la seva nau de l'esperança, ja que van ser molt pocs els països ben disposats a l'acolliment i menys encara els que els van oferir les condicions necessàries per desenvolupar i continuar la seva forma de pensar. Si algú m'excusa de massa presumptuós pel que diré, tindrà tota la raó, però no puc deixar de reconèixer, vanagloriar-me i pregonar amb veu forta que va ser el meu país, Mèxic, el principal guanyador amb aquella diàspora intel·lectual de la que jo mateix en sóc una agraïda conseqüència. Posat a recordar poetes, tiro ara mà d'un poeta popular, molt popular, que deia allò de «México creo en ti, porque tu nombre se escribe con la X que algo tiene de cruz y de calvario». No és el cas de fer ara una relació de mèrits, però sí de deixar ben dit que Mèxic va ser el protagonista principal d'una de les millors gestes diplomàtiques i un dels més grans exemples d'humanitat que va significar la llibertat i fins i tot la salvació de la vida entre tanta i tanta gent de tota mena, de molts grans pensadors, dels quals, no gens a l'atzar, n'he triat set més aviat amb la idea de que representin més o menys la rica pluralitat ideològica d'aquella emigració. I això sí, un sòlid exemple de que estava molt lluny de ser, tal com ho va pretendre fer-ho creure el franquisme durant molt de temps, el bo i millor de cada casa. Quedi clar, com ho diem a Mèxic, que era la mantega intel·lectual d'aquella societat democràtica i republicana peninsular, o com ho diem més popularment, el mero mero mole. No tinc pas, Déu me'n guard, la pretensió d'explicar i d'analitzar a fons el pensament de cada un d'aquests set professors, cada un d'ells, de cada un d'ells se'n podria fer, d'alguns se n'ha fet, un veritable tractat. Pobre de mi, jo no sóc més que un historiador dedicat especialment a l'estudi del passat d'una província mexicana, totalment incapaç d'una anàlisi epistemològic formal de les obres d'aquesta gent. Només voldria dir algunes coses amb una perspectiva historiogràfica enmarcada per aquells dramàtics esdeveniments que es van viure, per concloure, i ho dic per endavant, en contra de les normes clàssiques d'aquest tipus d'exposicions, el que ja s'ha dit altres vegades, que principalment a Mèxic, però també uns quants països d'Amèrica on hi van cercar el refugi que se'ls negà gairebé tot arreu, els pensadors exiliats van trobar-hi condicions per desenvolupar tant la seva feina com les seves idees que no haurien aconseguit enlloc més, i molt menys, desafortunadament, a la seva malmesa llar. D'un d'ells, però, en diré un xic més que dels altres. Serà de José Gaos, darrer rector republicà de la Universitat de Madrid, degut a que, per raons molt particulars, en sé coses que es coneixen poc. Gaos, amb el pas del temps, ajudà potser per la seva manera tan ascètica de viure, els deixebles que va deixar i la manera de morir, ha quedat considerat com una mena de senyera o d'emblema de tot l'exili republicà espanyol a Mèxic. Generalment se l'esmenta en primer lloc quan es parla d'aquell col·lectiu, malgrat que, em consta, no és massa llegit, degut a què, també em consta i ho explicaré, el perquè els seus textos no són precisament de lectura senzilla. Gaos, com molts, va ser seguidor d'Ortega i Gasset fins que un bon dia, quan ja Ortega havia tornat d'Argentina i sospitosament no era mal acollit pel règim franquista, s'hi va tirar els plats pel cap. De moment, només ho esmento per deixar clar que el tal Ortega i Gasset no podria considerar-lo pas un exiliat del pensament republicà. Ja hi tornarem. He de dir que només 5 dels 7 personatges triats radicaren a Mèxic, però dels altres dos, Ferreter Mora i García Baca, un d'ells hi passà un llarg temps. Juan David García Baca, que venia de l'Equador després d'haver-hi passat 2 llargs anys a partir de 1939. Finalment, com altres exiliats d'altres professions, s'acabà traslladant a Venezuela, on finalment hi va arrelar. Pel que fa a Josep Ferreter Mora de Cuba, on hi arribà l'any 39, el 1941 passà cap a Xile i finalment el 1947, com ja ho ha explicat el professor Terry Cabres, va guanyar una beca a Guggenheim i va després respondre al reclam dels col·legis nord-americans. Finalment acabà a Pensilvània. El que sí va fer Ferreter a Mèxic és publicar-hi la primera edició l'any 1941 del seu famós i multieditat Diccionario de Filosofia. Dels 7 triats, només 3 són catalans, el qual respon més o menys a la proporció de gent de cultura procedent d'aquesta terra de tots els emigrats de l'estat espanyol. García Baca era de Pamplona, nascut el 1901, i José María Gallego Rocafull havia nascut a Cádiz entre 1892 i 1899. No deixa de fer certa gràcia que en ple finals del segle XIX no es pugui precisar la data de naixement d'una persona que va tenir tanta importància. Possiblement es treia l'edat i aleshores doncs, volia presumir l'home. Wenceslao Roses va néixer el 1897 a un poble d'Astúries i José Gaos l'any 1900 a Gijón, però la família era valenciana i de fet va créixer a Llevant. A part de Ferreter Mora, que com tots sabem era fill de Barcelona l'any 1912, era doncs el més jovenet d'aquest grup, també Eduard Nicol era nat a la ciutat comtal, però l'any 1907. La nota discordant va ser Joaquim Xirau Palau, era el més antic, nascut a Figueres l'any 1895 i el que va morir abans i més jove, l'any 1946, a conseqüència d'un malaurat accident. Xirau era un d'aquells que foren definits pels versos següents, l'autor del qual desconec. L'Empordà té un cel blau i una costa granítica, però té 3 Xirau Palau que fan política. Pels seus estudis superiors, aquests personatges es divideixen entre Barcelona i Madrid. Sona, oi? A Catalunya, Ferreter Mora, dirigit per Xirau, Eduard Nicol i Franciscà, el qual la guerra li va interrompre els estudis de doctorat i finalment el va aconseguir a la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic, junt amb la nacionalitat mexicana l'any 1940. El tercer fou García Vaca, qui venia d'estudiar moral i dret a Solsona i filosofia i teologia al Seminari Claretià de Cervera. Efectivament, era sacerdot catòlic, igual que Gallego Rocafull, qui va estudiar al Seminari de Sevilla i es doctorà a la Universitat Pontifícia d'aquella ciutat, 1923, havent passat per la Universitat Pontifícia de Toledo. Més endavant per això, l'any 1935 es va doctorar a Madrid amb l'Ortega i Gasset. Pel que fa a Roses, va estudiar a Oviedo, 1919, però es doctorà en dret a Madrid, 1920, i a Gauss, que tot ho va fer a Madrid, la llicenciatura el 1923 i el doctorat el 1928. Com veureu, per aquests números, tot és una mena, podríem dir una mena de generació. Quant a Xirau, els estudis de doctorat els va fer a Madrid amb Ortega i Gasset, però després va passar un any a Salamanca i un altre a Saragossa. Després s'incorporà a Barcelona, on ja hi havia fet els estudis de llicenciatura amb Jaume Serra i Unter. Respecte de la vocació política, la pluralitat d'aquest grup sembla força pobra de primera intenció, doncs tots coincideixen amb la vocació democràtica i republicana, però cadascú és molt particular. A part de dos sacerdots catòlics, cal tenir present altres diferències. Wenceslao Roses Suárez, per exemple, era un marxista francament ortodoxa, a més, era un marxòleg molt, molt acurat. Marxòleg vull dir estudiós del marxisme, perquè després, en aquella època, una època posterior, hi va haver els marxòfags, però aquest era una altra raça. El 1935 va publicar a Madrid la traducció a l'espanyol del primer dels tres volums d'aquella crítica de l'economia política de Carles Marx, coneguda com El Capital, però els altres dos ja no van arribar a sortir. Va ser l'any 1946 quan per primera vegada es va publicar per compte del Fondo de Cultura Econòmica a Mèxic la traducció de Roses de tota l'obra per substituir una lamentable versió en llengua argentina plena més que de tradicions accidentals, traditore, traditore, d'autèntiques contradiccions, diccions al contrari del que havien de dir i omissions que se suposen algunes intencionals i fraudulentes. Cal dir que la segona edició del 1959 del Capital va ser molt acuradament revisada pel mateix Roses, esmenant-li algunes errades d'impremta i de traducció que s'havien escapat a la primera, a més d'algunes variants del text original segons l'edició alemanya de 1955. Evidentment, no va ser aquesta l'única traducció que feu Roses de textos marxistes. Diuen que tenia tanta deliri per traduir que fins i tot una vegada el van descobrir fent la traducció del reglament d'un hotel de la ciutat de Moscou. Roses havia arribat a Mèxic l'any 1942 després de passar primer per Xile, d'on havia estat rebutjat subtilment, i per Cuba, d'on l'havien convidat a anar-se'n no tan subtilment. El 1977, el vell tossut, i ho dic amb tot l'afecte i respecte del món, tornà a Espanya i esdevingué senador del Partit Comunista. Però com diem a Mèxic, no sé allò. I se'n van tornar cap a la seva autèntica casa, on va ser condecorat amb l'Orde de l'Àguila Azteca el 1980, el Premi UNAM de Docència d'Humanitats el 1985. Abans de morir l'any 1992, va rebre el doctorat honoris causa de la mateixa UNAM, la Universitat Nacional de Mèxic, i un altre doctorat de la Universitat de Michoacán. Curiosament, no deixaven de fer-li certa broma per aquest últim tema, perquè aquesta Universitat de Michoacán, malgrat ser oficial, malgrat ser de govern, pública, el seu nom real i complet és Universitat Michoacana de Sant Nicolás de Hidalgo. Era petit i quadradet, Roses. Vaig tenir l'honor de marxar, sense ser marxista, just darrere d'ell durant la primera gran manifestació de protesta estudiantil l'any 1968 a la Ciutat de Mèxic. M'havien fet l'encàrrec, perquè de feines intel·lectuals també n'he fet moltes, com aquesta, de tenir-ne cura per si hi havia bufetades i hi havia algun aldarull. És a dir, vaig fer de guardaespatlles. No n'hi va haver, afortunadament, per mi, per ell i per tothom. però especialment per mi, perquè hauria rebut. La posició em va donar de totes maneres l'avantatge de que al portar-lo al davant no em tapava gens la vista, perquè jo podia dominar tot el panorama. De García Baca, no sé quin ni quina cara tenia, però va ser mestre d'un col·lega meu veneçolà que ens el descrivia com un home reposat i poc donat a la conversa sense contingut. Durant 34 anys va ser professor de la Universitat Central de Venezuela, del 1946 al 1980, on hi fundà l'any 1959 l'Institut de Filosofia, del qual en va ser director fins al 1971. Com queda dit, abans havia estat a Ecuador i durant 4 anys a la UNAM i al Colegio de México. De Caracas estant, es va projectar per tot Amèrica, des dels Estats Units, que mai el van poder cooptar, fins a Argentina i Brasil, i fins i tot a París, on l'Institut Internacional de Filosofia el va incloure l'any 1962 a la seva nòmina. L'altre sacerdot catòlic sí que el vaig conèixer, però en molt mal moment. Aquest no era petit ni compacte, més aviat tot el contrari, era un home corpulent. A Mèxic, a banda de recuperar l'any 1950 les llicències ministerials que li havia retirat l'Església franquista, es va concentrar a fer de professor a la UNAM i a la Universitat dels Jesuïtes. Jo crec que podríem dir que Gallegos és el punt de partida dels estudis moderns sobre el pensament filosòfic que, sobre el pensament filosòfic que hi va haver a Mèxic, més aviat a la Nova Espanya, durant els segles XVI i XVII, el que en diem la primera època colonial. És a dir, estudis explicats mitjançant la filiació i les arrels teològiques dels autors i la seva circumstància històrica. En lloc, però, diu correctament com va morir en realitat. Ni estava fent classe ni estava donant una conferència, com ho afirmen els diversos textos que he revisat. S'estava fumant una cigarreta mentre es feia un recés voltat d'uns quants alumnes. Era el segon dia de classe a la Universitat de Guadalajara. Va caure sobtadament com si caigués un tronc. No se'ns va acudir res més entre tots, pesava molt, a jeure'l sobre un banc de ferro que hi havia en aquell passadís. Les meves cames li feien de coixí quan va produir-se l'expiració. Era la primavera de 1963. Recordo que, igual que el dia abans, jo l'havia anat a buscar a l'hotel i me l'havia trobat fent un cafè. Aquesta vegada vàrem xerrar una mica. A la seva pregunta li vaig confessar amb una mica de recança que jo no era creient, a la qual cosa va respondre que m'agraïa molt que, malgrat tot això, li tingués tantes atencions. I, imagineu-vos, em va demanar que fóssim amics per damunt de tot, especialment si em deixava convèncer de que a la doctrina tomista també s'hi podia trobar una forta vocació per la justícia social. Llàstima que va ser tan efímera la nostra amistat. Permeteu-me que la dediqui ara un record emocionat, com hauria dit una tia meva, també catalana, de Barcelona però criada a Girona, era capellà però bona persona. De Joaquim Xirau Palau, que hauria de ser el més proper del set, fins i tot per les relacions que hi va tenir amb una part la meva família escalenca, a més de ser el més catalanista de tots, la distància que em separa resulta enorme. La seva mort de l'any 1946, quan tot just passava dels 50 anys i jo no en feia encara 4, i els pocs que va viure a Mèxic, fa que la referència sigui vaga i llunyana. Va ser professor de la UNAM i ocasionalment d'una altra institució de batxillerat de filiació francesa. Quan la meva generació va començar a accedir al món acadèmic, gairebé ningú no en parlava. Els seus llibres estaven exhaurits, no va deixar deixebles mexicans pròpiament. La major part de la seva obra consisteix en l'estudi de diversos pensadors de gran prestigi, començar per Leibniz, la seva tesis doctoral de filosofia, Rousseau, tesis doctoral de dret, Descartes, Husserl i d'altres, però també va aportar idees pròpies buscant un compromís més pràctic dels teòrics, és a dir, la confluència entre els fets i els valors, cercant precisament, basat en l'educació, una convenient reforma de la societat. Aquesta és l'essència de Pedagogia i Vida, que va restar inèdita fins l'any 1986. Potser qui podria haver ajudat a que el record de Xirau es difuminés menys va ser Eduard Nicol. Doncs havia estudiat amb ell a Barcelona, el va tractar a la UNAM i les idees del món i de la filosofia dels dos eren similars. Malauradament no va ser així. Ha estat darrerament, al desenvolupar-se més les relacions entre la UNAM i la Universitat de Barcelona, que s'ha creat la càtedra Joaquim Xirau i del filòsof empordanès, ara se'n parla més a Mèxic. Pel que fa a Nicol, tot just a l'arribar a Mèxic va compenetrar-se més amb la psicologia d'aleshores, que a Mèxic es lligava més a la filosofia que ara. La seva tesis presentada l'any 1941 es titulava Psicologia de les situacions vitals. Ja en aquest llibre presenta el que els seus estudiosos defineixen com una de les columnes vertebrals del seu pensament. Que la historicitat no només es presenta com la concatenació de passat, present i futur, sinó com la complementació de comunitat i individualitat. D'aquesta idea parteix el seu llibre fonamental, La idea de l'hombre, aparegut el 1946. La metafísica dialèctica d'Eduard Nicol és el títol del llibre més complet fins al moment que jo escrivia això, que es deu a una de les seves deixebles més importants, la doctora Juliana González. Avui m'he trobat en què en aquesta casa s'ha publicat un llibre que a mi em sembla que podrà competir frec a frec amb el llibre de la doctora González sobre l'obra de Nicol, coordinat pel professor Josep Maria Terricabres. El mal és que, dic-ho mal, per dir per nosaltres, és que està en català. S'haurà de traduir, Josep Maria. Jo conec un bon traductor que ho pot fer molt bé. Com Xirau, Nicol va escriure sobre altres filòsofs molt importants, Descartes, Adam Smith, David Hume, per exemple, i va traduir algunes obres de Werner Jäger i de Cassirer. Per cert, que amb aquest darrer va mantenir una bona relació a partir de quan es van conèixer a la Universitat de Yale durant un congrés, l'any 1946. A més, Nicol va escriure durant anys un cabàs d'articles als diaris sobre molt diversos articles, sobre molts diversos temes. Suposem que un dels motius principals d'aquesta activitat periodística era reunir el que li mancava per comprar totes les garrofes que necessitava. Ara bé, el camp on es va concentrar, que no és precisament un camp de concentració, va ser la UNAM. Primer, el 1941, va fundar la revista Filosofia i Letres. Després va col·laborar amb la creació del Centre d'Estudis Filosòfics, del que en fou secretari fins l'any 1946, quan es creà en el seu lloc un institut d'estudis filosòfics que era molt més formal i en fou el seu director durant els dos períodes reglamentaris de 5 anys. Molt semblant va ser l'institut que crearia després García Vaca a Venezuela. No és estrany, doncs un es va inspirar en l'altre. L'any 1946 també va establir un famós seminari de metafísica que va tenir una vida dinàmica i molt productiva durant 4 dècades i mitja. Anys després, el 1954, va crear i dirigir durant un parell d'anys una revista especialitzada en filosofia, Dianoia, que encara ara existeix. Eduard Nicol va morir l'any 1990 a la Ciutat de Mèxic, però abans va rebre alguns reconeixements importants de la seva obra. 1984, doctor honoris causa per la Universitat Autònoma de Barcelona, a Bellaterra. 1986, Premi UNAM a l'Àrea d'Investigació d'Humanitats. 1988, la Creu d'Alfons X el Savi. A més, la Facultat de Filosofia i Lletres va organitzar el mateix any del 1988 un simposi d'homenatge sobre tota la seva obra i els treballs que s'hi van presentar van reunir-se en un volum titulat El ser i l'expressió, homenatge a Eduardo Nicol, que per poc no arriba a veure'l publicat. De Ferreter Mora, què puc dir que no se sàpiga molt millor aquí? En parlo més aviat a manera d'homenatge. Autor d'un diccionari que és a tot arreu, del que ja se n'han fet, que jo sàpiga, 6 edicions corregides i augmentades i algunes reimpressions. A més de milers, jo gairebé podria dir milions de fotocòpies de diferents pàgines, aquesta falta de pudor que hi ha, que sempre preferim fotocopiar un llibre que no pas comprar-lo. És un referent ineludible per tot aquell que es dedica a les humanitats, la qual cosa ha fet que Ferreter sigui potser el més anomenat, conegut i consultat de tots els autors que he esmentat. L'exemplar de casa, per exemple, que en fa de temps que va haver-se de relligar i a hores d'ara ja demana una jubilació. Malgrat haver estat deixeble de Xirau a Barcelona, ja d'adult Ferreter va estudiar més a fons a Unamuno i el mateix Ortega i Gasset, aquest darrer amb força èxit editorial. També s'ha de dir que va publicar articles i revistes, articles a revistes catalanes de l'exili, tot i sent modestes i de molt limitada difusió, i va participar i guanyar algun premi en alguns jocs florals de la llengua catalana que se celebraven a l'exili, com ara els de 1943, esdevinguts a Xile, quan ell encara hi residia. De fet, a part de les formes de vida catalana en què va ser-hi guardonat, té molts més textos en el seu idioma matern, a diferència de Nicol, que gairebé no hi va escriure en català. A més, Ferreter va tastar l'ofici de novel·lista i el de traductor fent la versió espanyola de diversos textos de Max Weber. I bueno, què s'ha de dir si també va fer cinema? És remarcable que dels 7 personatges esmentats aquí, Ferreter és l'únic que moria a la península Ibèrica. I amb això no m'hi vaig fixar quan els vaig triar, eh? Això ha estat una cosa que ha sortit durant la redacció d'aquest text. És a dir, només ell va tornar a casa per quedar-s'hi. De fet, aprofito per remarcar que del reduït nombre de refugiats intel·lectuals o no que van anar a parar als Estats Units, van ser molt pocs els que hi van restar fins a la mort. És clarament aquella una societat d'amistats i relacions superficials i efímeres, entre altres coses per la gran mobilitat de la gent. Cas molt diferent i també motiu de reflexió és el de Wenceslao Roses i d'altres que, quan va esdevenir la democràcia a l'estat espanyol, van fer l'intent de venir i viure, però al cap d'un temps, més o menys llarg, se'n van tornar cap a Mèxic. Queda clar que en el món saxó de Nord-Amèrica no es va produir el fenomen que José Gaos va definir com trasterrament, és a dir, no perdre una terra sinó guanyar-ne una altra, la qual cosa és simptomàtica de que a certs indrets d'Amèrica Llatina, malgrat no arribar-hi mai a una integració plena i tenir tants defectes aquelles terres com diuen que tenen, de qualsevol manera s'hi trobaren prou bé com per quedar-s'hi per sempre més. Els Estats Units, en canvi, un cop van acabar la feina, malgrat tenir les possibilitats econòmiques i legals per fer-ho, foren molt comptats els que s'hi van quedar. D'aquest compromís, assumit particularment en Mèxic, va venir precisament la topada de Gaos amb el seu mestre Ortega y Gasset quan al començament dels anys 50, després d'haver-se renovat la correspondència, un bon dia, potser més aviat un mal dia, ja procedent de Madrid, Gaos va rebre una desafortunada carta d'Ortega en la que aquest mirava de convèncer el seu antic deixeble de tornar a Espanya. Per fer-ho, va recórrer a termes molt despectius de Mèxic. Culminava l'argumentació orteguiana fent un escarni del Fondo de Cultura Econòmica, l'editorial oficiosa de Mèxic, de la que Gaos li havia parlat molt bé, tant pel que li publicaven com per les feines de traducció que li donaven. Ortega finalitzava el seu discurs dient que de tot allò no en podia resultar més que una merienda d'indios. La dita carta d'Ortega sí que me la va ensenyar Gaos, la resposta no, però me la va explicar. Me la va explicar perquè constituïa una lliçó escaient en aquells moments en què em trobava, al començament, sota la seva direcció i amb la seva guia hebdomadària, com s'estilava el Col·legi de México, de la meva tesis doctoral sobre la percepció europea i europeïtzant que tingueren els cronistes, més els cronistes del segle XVII que del segle XVI, quan van escriure sobre la societat mexicana prehispànica. A Gaos el preocupava especialment que els conceptes de la comprensió, explicació i composició historiogràfica fossin imposats des d'una antelació extrínseca, és a dir, important-los, adquirint-los d'una realitat aliena i de vegades ben diferent, en comptes de que fossin suggerits per l'articulació amb lo que pròpiament amb lo que pròpiament històric es presenta. Tanmateix, conforma la particular relació amb el seu objecte d'estudi i no amb objectes d'estudi d'altres. L'historiador de la cultura mexicana, deia, pot sentir-se temptat a aplicar a la realitat mexicana conceptes d'èxit a la historiografia d'altres cultures i fins i tot conceptes de disciplines diferents. En lloc d'esforçar-se per conceptuar la història de la cultura mexicana de forma tan sui generis com ho són la cultura mexicana i la seva pròpia història. A fi de comptes, assegurava que en cap sector de la realitat poden tenir èxit ni teòric ni pràctic més conceptes o categories que els autòctons d'ell mateix. El progrés històric de la conceptuació científica i filosòfica consisteix precisament, això deia, en resistir la dita tendència i en cercar conceptes o categories autòctons de cada sector de la realitat. De vegades, la temptació és molt forta, però insistien que els estudiosos de la societat haurien d'estar metodològicament preparats per resistir-la. Gauss repudiava de manera especial l'eurocentrisme que ha prevalgut a la concepció d'Amèrica i especialment de l'Amèrica espanyola, tant entre els qui l'han vist i l'han conceptuat des d'Europa com aquells que han tractat des d'Amèrica mateix de veure-la reflectida en el mirall europeu amb la conseqüent deformació i desestima del que els és propi i sobretot el sotmetiment intel·lectual que això implica. El que Gauss proposà era la cerca d'un coneixement sòlidament basat en l'acurat estudi de la realitat social que serveixi per comprendre-la millor i per influir en ella mateixa de manera que resultés més convenient pels individus que en formen part. Dit d'altra manera, de no haver-se aplicat a partir dels anys 70 amb tant de rigor i dogmatisme conceptes i categories extrínsecs, Gauss podria haver esdevingut un gran impulsor de la descolonització mental o de l'alliberament intel·lectual que tants llatinoamericans cercaren pel carreró estret i sense sortida del dogmatisme. Deia que els països de parla espanyola, i crec que és encara més vàlid pels de parla catalana, necessiten un ideal històric que sigui el de la seva independència estrangera, el d'un més enllà de la modernitat, de que en siguin autors i copartíceps per igual. En bona mesura, Gauss podria ser un paladí en contra de les obertes imposicions, l'imperialisme intern, amb la qual els manaires dels estats nacionals collen, fastiguegen, fan la punyeta, si ho voleu dir així, a les variants culturals i polítiques que es troben sota la seva dominació. I després, quan els oprimits treuen les ungles, tal com ho fan els oligarques davant els alçaments de les masses afamades i sobreexplotades, els hi engeguen tots els tipus d'anatemes i, si els és possible, els aixafen amb tot el poder que els dona la força acumulada i el pànic que els provoca la pèrdua de control. Seguint a Gauss i aplicant aquests principis a Catalunya, hauríem de dir que l'estudi de la seva realitat hauria de servir principalment per entendre-la i per adquirir les bases i les raons del seu alliberament. Gauss es definia ell mateix més que res com un professor de filosofia i va ser-ho dels millors. L'estol de deixebles i tot el que han dit del seu mestre deixa ben palès que ho era en tota l'extensió de la paraula. Recordo encara vívidament l'acte acadèmic que em va conferir el doctorat. Era el 10 de juny del 1969. Tres dies després, faria 30 anys de la seva arribada a Veracruz a bord d'aquell famós vaixell Xinaia que va sortir de Set amb un dels carregaments d'intel·ligència més grans que s'hagin reunit mai. El tribunal estava format per tres primeres espases. Gauss el presidia i va concloure dient: hem fet un treball minuciós i sistemàtic com pocs. Ara ja podem morir en pau. La gent va aplaudir i jo, naturalment, vaig respirar tranquil. però no va durar massa la sensació de confort. La tragèdia que feu bones les seves paraules va esdevenir quan tot just havien deliberat que em concedirien la menció honorífica i ell començava a signar l'acte corresponent. Va morir, doncs, amb les botes posades, és a dir, amb la ploma a la mà, en els meus braços i en els de Miguel León Portilla, un dels seus col·legues més distingits. Ens deixà igualment que altres que foren autèntics transterrats com ell, que no van ser-ho ni de bon tros tots els refugiats, una suprema noció d'humanitat. M'havia dirigit la tesis amb una cura poques vegades vista. M'havia ajudat a sortir de diversos problemes, fins i tot amb les autoritats d'aquella institució que havia nascut justament per acollir intel·lectuals republicans, el Colegio de México, la qual començava a tenir els primers símptomes de massa burocratització. El més important de tots, però, és que m'havia guiat amb una mà molt ferma durant 3 anys d'entrevistes setmanals privades i l'ensenyament de diverses matèries pel món de la història de les idees. I, tossut com era, m'havia acompanyat fins al final, sabent perfectament que s'arriscava a pagar-ho amb l'altíssim preu que finalment va pagar. No hauria estat possible que no el trobés a faltar, que no el trobés a faltar tant i no trobés a faltar tot el que encara m'hauria pogut ensenyar amb el temps, doncs va morir quan encara no feia els 69 anys. Tinc la sensació de que he deixat una imatge idíl·lica de l'exili, gairebé com si el fet d'haver-se hagut d'anar de casa els hagués fet entrar en un autèntic paradís. La veritat és que n'estaven lluny. És cert que les condicions de vida trobades a Mèxic, a Venezuela i als Estats Units i en altres llocs resultaren objectivament molt millors que les que haurien tingut a casa i a França i segurament a molts altres indrets de l'Europa de postguerra. Però hi havia un element que feia molt difícil l'adaptació total: l'enyorament. Les manifestacions pel que es trobaven amb desgrat i pel que trobaven a faltar era el pa nostre de cada ocasió en què es participaven en activitats íntimes o senzillament es quedaven sols amb ells mateixos. Primer, la il·lusió de tornar aviat, que es va anar escolant. Després, de fer-ho potser algun dia. I finalment, el dolorós convenciment de que tornar era completament impossible per la senzilla raó de que el que havien deixat al darrere ja havia deixat d'existir per sempre més. Si m'esquinça les entranyes el dolor pel que he perdut, si em miren amb cor eixut en unes terres estranyes. Tant li fa que fossin homes de ciència o de lletres, sobretot el dia de Nadal, quan es feien colles grans de parents i amics, es bevia i es menjava, acostant-se tant com es podia fer-ho a casa nostra, les notícies bones i dolentes que venien d'allà, o sigui d'aquí, acompanyades de fotografies, esqueles i de més, tot ajudava a regirar els records. Indefectiblement, a la caiguda de la tarda, després d'haver discutit i recordat de tot, la nostàlgia es feia més present amb l'ajuda del vinet i del conyac i fins i tot els homes de ciència o de lletres, plens de saviesa i d'enteniment, se'ls escorrien algunes llàgrimes avall quan algú posava el famós disc aquell d'Emili Vendrell en el que cantava el tenor aquest, l'emigrant, o algú senzillament es posava a cantar-lo en sec. Creieu-me que les evidents manifestacions de dolor que tantes vegades vaig presenciar reclama que quan hi pensem en aquella gent no perdem de vista que mai s'hi van resignar a la seva situació, la qual cosa va marcar, inevitablement, amb força, la seva manera de pensar i de viure. Pel que fa a mi, que no sóc més que una conseqüència passiva d'aquell exili, perfectament integrat a la meva terra, entre altres coses, perquè no n'he tingut d'altra, quan hi penso en aquella gent admirable i, sobretot, en els que ni tan sols van tenir l'oportunitat de tornar, sovint em venen, com ara, fortes ganes de plorar. Moltes gràcies.
Podem fer un petit col·loqui, oi, sobre algunes de les coses que ha dit ell, o fer alguna, plantejar alguna qüestió. Hi ha un micro aquí també. Vinga, comença tu, Mon.
Em penso que el micro és que no sé si el que grava, és que no sé si el que grava. És que va més bé amb el micro o no? Necessites el micro tu per la gravació? Sí, eh? És que és millor, és que ho estem gravant.
Només era un comentari col·lateral. Mentre se sentia de parlar dels intel·lectuals, a mi em sembla que també hi ha un tema que s'hauria d'estudiar, que és el paper de les editorials. Mentre tu anaves parlant dels intel·lectuals i del que anaven publicant, i és el Fondo, per exemple, de Cultura, ja anava pensant en l'OTEA, per exemple, que són editorials d'aquelles molt potents en allà que varen recollir i acollir la gent d'aquí, i que varen ser el primer lloc allà on varen poder-se esplayar una mica i començar a guanyar la vida. I mentre te sentia, jo pensava en un cas concret gironí, que era el de Miquel Santaló, que arriba a Mèxic i comença a treballar a l'OTEA i allà pot continuar siguent el geògraf que havia sigut aquí, no? I em penso que aquest també és un aspecte de l'exili que l'hem de remarcar i de donar-los les gràcies a aquesta gent.
Tens tota la raó.
Hi ha una cosa que em crida molt l'atenció entre alguns d'aquests intel·lectuals que no em sé explicar, eh? I per tant confio que tu ho sàpigues explicar. I és que si es miren alguns d'ells, per exemple el mateix Xirau, que no va aguantar gens, pobret, per l'accident, eh? Però Xirau havia sigut un professor de la Universitat de Barcelona i era una persona ja d'un cert nivell destacat, oi? I en un altre camp, Bosch i Gimpera, eh? Vull dir, és dir, hi havia intel·lectuals que anaven allà amb una preparació i en una formació molt feta ja. N'hi havia alguns que, segons com tu miressis, era molt feble. Vull dir, en Nicol, vull dir, en Ferreter Mora, que just ha acabat de llicenciar, molt joves. I, en canvi, van resultar de seguida amb gent destacada i gent notable. Pregunta, s'explica això perquè eren tan i tan bons? O potser perquè es van trobar en una situació de recepció en què es necessitava sang nova, en què es necessitava, entens? És a dir, que les institucions que els rebien magníficament i els rebien bé, però estaven en aquell moment potser intel·lectualment o en aquell sector més deprimides. S'explicaria per això, entens? És que no sé per explicar-ho, que un xicot que ha acabat, que ha fet en Nicol va esdevenir l'estrella absolutament a la UNAM.
I molt aviat.
Molt aviat, és espectacular. Ferreter, pobret, se l'havia de guanyar més a pols perquè com que no tenia calés havia d'anar traduint ella el diccionari i totes aquestes coses. Però que és curiós, què passa? Passa que el qui els van rebre realment estaven en una situació, pel que sigui, de poca conformació encara, i per tant això els hi va venir molt bé, entens què vull dir? És a dir, una preparació espanyola, deixem-ho dir ara, o una preparació catalana ja era una bona preparació per ells i els hi va venir molt bé, o és que ells eren realment molt bons i van brillant allà, com haurien brillat a qualsevol banda? Com t'ho explicaries tu, això?
Home, jo crec
això de l'edat trobo que és important.
Jo crec que hi ha una mica de tot, a veure. Per una banda, aquesta gent arriba a Mèxic en un moment en què la societat mexicana, l'economia mexicana, l'educació mexicana, tot està en expansió. S'acaben de crear la Facultat de Filosofia i Lletres, per exemple, a la UNAM. S'ha creat el Col·legio de México. És a dir, hi ha inversió governamental, sobretot governamental, amb aquest tipus d'activitats. Aleshores, podríem dir que, doncs, que aquesta gent que ve amb una bona preparació, sí?
Deu ser
això que tu dius, venen amb molt bona preparació, cauen en un moment excel·lent, perquè per tirar endavant totes aquestes institucions, havent-hi gent preparada a Mèxic, doncs amb tots els exiliats, refugiats o com els hi vulguem dir, aquest cos s'enforteix enormement. Aleshores, el resultat és que el desenvolupament acadèmic de Mèxic en aquella època és extraordinàriament gran, és enorme, oi? Acadèmic des del punt de vista estrictament universitari, des del punt de vista de les editorials, és a dir, Mèxic es converteix en la primera, ràpidament, a mitjans dels anys 40 ja és la primera potència editorial del món de parla espanyola. oi? Ara, s'ha de veure també que és un país que té una enorme il·lusió en si mateix, que és un país que acaba de fer la revolució, que implica una transformació important de la societat. És un país que té una gran il·lusió en els anys finals dels anys 30 i començament dels anys 40. Per tant, hi ha un gran gust per fer totes aquestes coses. Hi ha una gran esperança amb la construcció d'una nova cultura mexicana que aquesta gent entenen molt bé, oi? De treballar per aquesta cultura mexicana. El mateix Nicole treballa junt amb Samuel Ramos per fer aquelles definicions de què és el mexicà. Això ho deveu haver vist en aquest llibre que acabeu de fer. També és una cosa que no, tampoc es pot negar. No són pas tots els refugiats aquests, perquè doncs, els números de refugiats són bastant grans, però de que aquell miler de, o potser miler i mig de refugiats d'alt nivell intel·lectual, doncs evidentment, doncs, per començar, ja, a molts ja se'ls coneixia. A més, ja se'n tenien notícies, oi?
Entre els més jovenets no, esclar.
Home, els més jovenets no, però també el fet de que també els més jovenets venen recomanats pels més grans. No sé, per exemple, Bo Gimpera ja ve amb molt de prestigi, entre altres coses, acaba de ser rector de la Universitat de Barcelona, no? És a dir, no, Gauss és el mateix cas, malgrat que Gauss és molt jove. Gauss també neix en 1900, o sigui que va ser rector als 36 anys, no? Però el fill de Bo Gimpera, Carles, doncs fa la carrera de història, i doncs se li van obrint totes les portes, doncs perquè és fill de Bo Gimpera, oi? És a dir, i aquest és fill biològic, però després hi ha els fills acadèmics, no? Els fills intel·lectuals, que també doncs, troben molta, una gran ajuda. Els números són clars. El creixement de la UNAM, per posar un cas concret, el creixement de la UNAM que tenia... Si no feien els números, no en feu massa cas, perquè els números i jo sempre estem barallats, però, a veure, la UNAM devia tenir aproximadament uns 12 o 13 mil alumnes el 1940, números rodons, i el 1960 passava dels 150.000. Estem parlant d'una expansió
brutal,
enorme, no? Brutal. Clar, això significa la creació d'escoles, la creació de centres de recerca, tot això que es va fent. El cas de Nicole és, clar, que passa que Nicole té dues característiques. Primer, té molt mal geni, i després li tenien por. Nicole, tothom li tenia por. Puc parlar històries de parents d'ell,
que
li tenien pànic.
Sí.
Entre altres coses, li tenien por perquè pencava... Pencava com un desesperat, aquell home, cosa que també va passar molta gent, eh? És a dir, es van tancar amb ells mateixos i trobaven en el treball, hi ha gent que ho troben, la fugida la troben a l'alcohol, molts la van trobar en el treball, treballaven brutalment. I Nicole, jo crec que és el burro de treball més extraordinari que hi ha hagut mai a la UNAM. El que he llegit és una petita part, és a dir, dirigia instituts, feia revistes, publicava llibres i escrivia uns llibres i us ho llegís, oi? Bé, esclar, personatges com aquests doncs queien molt bé. S'ha de fer un institut d'investigacions històriques. En Nicola es presentava al cap d'una setmana amb tot el document que es necessitava per crear l'institut, i així, no?
I jo penso, simplement per seguir el fil, que sospito que, pensant-ho amb el cas Ferreter, que és el cas, com tu has assenyalat molt bé, el cas minoritari que neixin a la Nord-Amèrica, doncs no n'hi havia, però, esclar, Ferreter quan se'n va, és a dir, a la Universitat de Barcelona, que és la que, diríem, aquesta colla freqüentaven, els de Madrid no és clar, però la filosofia que s'hi practicava era la fenomenologia, i aquest tipus de o Heidegger, el primer Heidegger, etc. Aquest tipus de filosofia, diguem-ho així, alemanya, europea. I aquesta gent amb això estaven molt ben formats. I per tant,
quan arriben a Mèxic, els que arriben a Mèxic, és aquest tipus de pensament el que després ells van creant, però és aquest tipus de pensament, i per això a Mèxic hi ha una florida tan important d'aquest tipus de pensament d'arrel europea. En canvi, Ferreter, per exemple, que se'n va amb aquesta mateixa formació als Estats Units, es troba que allà hi ha una fortíssima tradició lògico-analítica, i que ell desconeix, que ell pràcticament desconeix. I per tant, no es troba en la situació de superioritat, deixem-ho dir així ara.
Sí, sí, sí.
Perquè ell es troba que és ell el que ha d'aprendre, que a ell després li va molt bé, perquè completa tota aquesta formació més aviat fenomenològico-europea amb tota la formació anglosaxona, i fa un conjunt esplèndid i ho reflecteix en el diccionari i tal, però ell té més, jo penso que té la dificultat d'entrada en un tipus de comunitat que té una espècie de tradició pròpia molt cultivada, en canvi l'altra és oberta, s'acaba d'obrir, s'acaba de fundar i està esperant, és una terra que espera aigua, i l'aigua que li vessen és l'aigua pràcticament de la filosofia europea, a mi em sembla,
sense importar la corrent que se segueixi.
Exactament, exactament.
I caben totes, això és molt important.
Caben totes, efectivament. Sí, 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 sí. Això és d'una riquesa i d'una absolutament brutal. Per això després s'ha escampat per Mèxic una quantitat de producció i de pensament molt considerable, sí, esclar.
El que passa que també, ara quan revises fas una revisió de la llista dels acadèmics mexicans més destacats, comences a buscar l'arbre genealògic intel·lectual i sempre d'una manera o molt directa parant, o no tan directa, però sempre arribes al mateix grup,
que.
Sí.
Vinga, va. No? Res més? Si se'm permet a mi només una observació final, un pensament. Per què no ho pensem? És pensar-ho al revés, però és que remenant amb aquest tipus d'autors a vegades ho penses. Algun dels nostres autors que es van exiliar, oi que els hi va fer molt de bé l'exili? Ja ho sé, que ara semblaré una mala persona i apareixeré com un poc solta, però oi que els ha fet molt bé. Vull dir, en Nicol, potser en Ferreter, els més joves sobretot, haurien, esclar, bueno, també és un contrafàctic, jo que sé què hauria passat si n'hagués passat una cosa que no va passar, però allà es van trobar amb unes possibilitats, és el que va al nou món, que carai, és el que va al nou món, no? Amb unes possibilitats de creixement, de reconeixement, d'empara, tot i la precarietat econòmica, ara deixem estar la precarietat econòmica, però intel·lectual, tan extraordinària, que aquí, no amb el franquisme, evidentment no, sinó amb qui en condicions normals poden haurien tingut. Vull dir que hi ha moments en què un també ha de fer la lectura inversa. A mi em sembla que Ferreter la feia. Ja sé, Frank, mai no va fer aquest tipus de reconeixement tan explícit, però Ferreter venia a dir que ja li estava bé el seu exili, que ja li estava bé. I quan deia que ja li estava bé, jo pensava, no t'ha perjudicat vitalment, però no necessàriament intel·lectualment, no necessàriament intel·lectualment. Jo penso, per tant, que aquí hi ha un enriquiment doble, perquè si no sempre mirem què han aportat els d'aquí cap allà, tal, allà van ser acollits, van ser mimats, van ser cuidats, però els van salvar la vida, els van salvar la llibertat, que això sol i és un gran do. Però intel·lectualment també els van ajudar a ser aquells que no eren. Que potser haurien sigut, no ho sé, però allà ho van ser. I em sembla que això s'ha de valorar, que és una, és a dir, treure l'oportunitat d'en una situació de desencís, en una situació de terrible, de dificultat i tal, que aquella situació sigui la que a tu et permet potser de fer-te gran. Em sembla que això s'ha de tenir en compte.
Sí, també.
O no?
Sí, sí, sí. No. Hi ha una... A veure, és que ara reia una mica perquè quan estaves dient això m'he recordat. Per mi el tema dels Nadals és un tema que se m'ha tornat obsessiu, entre altres coses, perquè a mi, com t'explicava a migdia, el Nadal era una autèntica tragèdia per mi, perquè em tocava anar a buscar les botifarres i les cansalades i totes aquestes coses.
Per la carndolla, ho diu, eh?
Per la carndolla, que s'havia de fer carndolla per Nadal, perquè si no la mare, doncs... No ho sé el que...
Senyorava, si no senyorava, sí.
No sé el que hauria passat si no hi hagués hagut carndolla. Bueno, això us sembla molt normal, només que jo l'havia d'anar a comprar a 700 quilòmetres de distància. Viatge de 1.400 quilòmetres per arribar...
Per menjar un tall de botifarra, déu-n'hi-do, eh?
Però bueno, els vas per mi els Nadals eren unes festes una mica incòmodes. Bé, però el que sí recordo era l'evolució. És una cosa que jo crec que algú que en sabés d'escriure podria escriure gairebé un llibre sencer sobre els dinars de Nadal, perquè tenia una evolució molt estranya. I hi havia un moment, abans de seure a taula, el veia aquella taula, doncs, que esclar, s'havia fet un esforç, i aquests recursos o no, doncs era un dia pel que es feia un gran esforç, no? Bé, al veure aquella taula tan ben parada i saber què és el que ens esperava o que els esperava i tot això, mai faltava aquell que deia: queda clar que nosaltres som els que hem guanyat la guerra, eh? Per què? Perquè es prenia consciència de que es vivia en una situació objectiva, sobretot quan era més bailet, ho recordo, quan era més bailet, una situació objectiva molt millor de la que es vivia aquí. Les notícies que arribaven, el Nadal era, bueno,
ja la postguerra tremenda,
arribaven, era quan s'aprofitava per felicitar pel Nadal, arribaven les cartes, i aquí ho he dit molt ràpidament, arribaven les cartes, arribaven les fotografies, era quan es deia aquest any s'ha mort fulano, aquest any s'ha mort, i després explicaven la seva vida, no? I clar, tot eren misèries, les cartes que arribaven tot eren misèries, i és clar, trobaves aquella gent que objectivament s'havia, doncs, més o menys espavilat i doncs vivia, podien fer aquella gran taulada que sempre faltava, i no faltava mai aquell que deia: mireu, qui és el que ha perdut la guerra, no? Potser una mica de venjança interna per dir els que l'han perdut són ells, que es pensen que l'han guanyat, però bueno, però per dir-te que en el fons també hi havia aquesta consciència de que es vivia amb un confort objectiu i amb una sèrie de possibilitats. Nicole, per posar un nom d'una persona que va viure estrictament a Mèxic, Nicole va tenir moltes oportunitats de viatjar, per exemple, oi? Anar a congressos als Estats Units, anar a congressos a Europa, venir a congressos a Europa, etc. No ho sé si això que tu dius, si haurien tingut tants premis, tants reconeixements aquests, clar. També estic parlant de 7 primeres figures, oi? Però no, jo crec que...
Van ser mexicans o van mantenir la nacionalitat espanyola? No saps, això?
Nicole es va fer mexicà. Roses no es va fer mai mexicà. Jo em pensava que ho havia sigut, però si hagués estat mexicà no l'haurien donat l'àguila azteca, perquè és una condecoració
que es dona a
estrangers exclusivament. El Gauss es va fer mexicà. Potser Gauss és el que més ràpid es va fer mexicà.
Ferreter va ser nord-americà també.
Ferreter es va fer nord-americà. Sí, jo crec que García Vaca es va fer veneçolà.
Van acceptar l'exili com a...
No ho sé, jo crec que
fet.
Ho podria esbrinar si tens ganes de saber-ho, perquè tinc accés als arxius, però el Xirau no ho sé.
No devia ni tenir temps.
Gairebé no devia tenir temps.
En Ramon sí que ho deu ser.
Home, jo diria que sí.
Gairebé segur,
esclar. Sí, jo diria que sí, perquè a més en Ramon, sí, segur, perquè a més penso que en Ramon va fer fins i tot el servei militar, sí.
Així,
sí. Aquell sí que deu ser, perquè els era molt més fàcil.
Era petit.
Bueno, la veritat és que els va resultar molt fàcil, fer-se mexicans, els van tenir en aquest sentit una... Sobretot els que tenien més problemes de persecució, de possible persecució política, se'ls donava moltes més facilitats per fer-se mexicans, perquè era una manera de protecció, no?, també.
No, a mi em sembla, francament, que tots en sabeu més segurament d'història de la que sigui jo, però que la rebuda que els hi va fer el general Cárdenas en els espanyols i en els catalans va ser literalment excepcional, que van mantenir una posició digníssima durant tot el franquisme els governs, ja post-Cárdenas, diríem, no? I que per això sol, a mi em sembla que com a país l'agraïment que hem de tenir en Mèxic és total i definitiu, per pura tradició històrica i per reconeixement. I a més em sembla que ha sigut realment un plaer i un encert haver demanat aquesta intervenció amb una persona que ens ha unit amb el record, no només amb el coneixement, sinó amb el record personal, oi? Aquesta etapa generacional que ha sigut tan forta, perquè estem parlant d'un exili que va començar l'any 36 i que per alguns sembla que encara no ha acabat, per dir-ho així, han mort ja els últims d'aquella primera generació, oi? Però per sort encara queden els de la segona generació que han entès què vol dir això de ser mexicà i de ser català. Moltes gràcies.
Gràcies a tu.